Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llengua catalana no està tan malament com alerten matí, tarda i nit els més pessimistes. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que l'enquesta d'usos lingüístics que cada 5 anys fa pública la Generalitat confirma que el coneixement i l'ús del català ha augmentat en 117.000 noves persones entre 2018 i 2023. A més, també indica que el 93% de la població entén aquesta llengua, que el 80% el sap parlar i que quasi bé el 66% el sap escriure. L'enquesta també apunta que la mitjana de coneixement del català continua per sota de la mitjana del castellà, i amb aquesta excusa el govern de la Generalitat assegura que s'ha de continuar impulsant mesures per fomentar l'ús del català. Però una cosa és fomentar i una altra ben diferent és imposar, obligar o fins i tot atemorir. Dos exemples. El d'un nen que la seva professora li posa problemes per anar al servei si no li demana en català. I un altre, el d'un professor que et millora la nota si parles sempre només en català. Els dos casos tenen un nom propi. Per quin comencem, Yolanda Canales?
Primer, ens fem ressò de la història que ens ha explicat el Pedro, que és un nom fictici, i en concret de la situació que viu el seu fill petit, que té 8 anys i estudia tercer de primària. Assegura que per les seves circumstàncies necessita anar al lavabo sovint, i a sobre és un nen molt tímid, i els professors són conscients d'això. Però en alguna ocasió ha arribat a casa amb la roba interior mullada, ha tingut alguna fuga, perquè quan ha anat a la professora a demanar-li permís per poder anar al lavabo, aquesta en primera instància no li ha deixat, i és que li havia de demanar en català.
Ha llegado a casa en alguna ocasión en las que, bueno, no va a poder aguantar más, en mitad de la clase, él se ha levantado, se ha dirigido a la profesora y le ha pedido ir al lavabo. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al lavabo? Estoy haciendo pipi y demás. Y bueno, la profesora no le ha dejado ir de primeras porque le ha espetado siempre y le ha contestado en català, si us plau. És a dir, que se lo tienen que pedir en català per anar al lavabo.
Potser ens diu el Pedro, el seu fill aguanta molt abans de demanar permís per anar al bany, però li costa aixecar-se en meitat de la classe per haver de fer-ho. Però no es tracta només d'això. En totes i cadascuna de les reunions que té amb el professorat, la primera qüestió que li retreuen és que el nen parla poc català. També li diuen, això sí, que acadèmicament va molt bé.
Me dicen, su hijo habla mucho en castellano. Y digo yo, ¿pero tiene algún problema con la materia? Es decir, ¿no lo habla bien el catalán? ¿No lo escribe? ¿No lo entiende? No, sí, académicamente va muy bien. Lo único que he detectado que habla mucho en castellano, en la clase, con los amigos, en el patio. A lo que yo siempre le digo, bueno, ¿y qué quiere que hable? Si es castellano y de padres castellanoparlantes.
I aquest comentari també li apareix a les observacions quan li entreguen les notes. I parlant de notes, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha denunciat que hi ha professors, i en concret es fa ressò d'un cas, el d'un professor de tecnologia d'un institut de Torredembarra, que millora la nota si els alumnes parlen sempre en català. Fins i tot ha arribat a crear una aplicació per informar un alumne que ha perdut punts si no ha seguit aquesta norma. Per la presidenta de l'AEB, Ana Losada, el que hi ha és una situació inquisitorial a les escoles on es pressiona a docents, famílies, alumnes i fins i tot empreses externes perquè facin servir el català. Darrere d'això, diu Losada, no hi ha cap criteri pedagògic, sinó que es tracta d'una eina d'enginyeria social.
La conflictivitat lingüística i l'exclusió no poden ser una metodologia para fomentar el dominio de una lengua, porque se supone que la escuela lo que está intentando es que nuestros hijos dominen perfectamente, en un registro estándar oculto, el castellano o el catalán. Pero todo indica que lo que están buscando es que los alumnos abandonen su lengua materna y abracen otra nueva lengua. Y eso es ingeniería social, eso no es ningún argumento pedagógico, ni se busca aquí mejorar el aprendizaje de los alumnos.
A l'informe de l'Assemblea també es detallen casos en què si un professor es troba un nen al pati parlant en la seva llengua materna i que no sigui el català, no se'l prohibeix que parli aquest idioma, però sí s'insta a reconduir-lo.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Comencem parlant del temps. A finals d'aquesta setmana arriben canvis importants que es deixaran aigua i neu a moltes comarques. Això serà dissabte, concretament, quan la pluja entrarà per les comarques de Ponent i amb el pas de les hores s'estendrà cap a la resta de Catalunya. Això farà que les temperatures màximes baixin i toquin la normalitat per aquesta època de l'any. Demà encara tindrem un dia força inestable. Com està la xarxa viària en aquests instants? Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora predomina la fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. El volum de trànsit és baix i només consten aturades a la C63, en el tram de Vidreres, en tots dos sentits de la circulació, a causa d'unes obres. De moment, això és tot des del Català Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La Comissió Europea xifra que el tràfic il·legal de residus des de dins de la Unió genera 9.500 milions d'euros en ingressos il·legals. A Europa es mouen 70 milions de tones de residus i entre ells, entre un 15 i un 30% de total, poden ser il·lícits. Fa un mes, una operació de la Guàrdia Civil amb 20 detinguts va aflorar el tràfic de brossa escombraria des d'Itàlia, que transportava camions fins a Catalunya. Per una vegada, aquí envia aquesta basura a plantes reciclatges de després de cobrar el servei a Itàlia. El registre policial es va fer a plantes de reciclatge i abocadors a Lleida, a Constantí i Ribera Roja d'Ebre i també a un poble de Cuenca. Els implicats haurien cobrat 19 milions d'euros. Els detinguts, tots en llibertat, amb condició jurídica d'imputats, defensen la seva innocència i que tot s'ha fet amb compliment de la normativa. Segons càlculs del Seprona, des de 2021 es calcula que l'entrada de brossa il·legal a abocadors de Catalunya supera les 40.000 tones anuals. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens atencem als abocadors, com funcionen, és legal omplir-lo amb brossa d'Itàlia o de França, qui el gestiona. Sergi Torra, ens envolta tot això. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles.
Doncs explica'ns.
Sí, doncs, hem tingut en aquest cas a Pedro Garrido, el comandant de la Guàrdia Civil, aquí avui a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra. Perquè el rèdit econòmic és molt alt i, per tant, força temptador. La clau és la diferència de preu que hi ha per llançar una tona de brossa a un abocador d'Itàlia amb el preu que hi ha a Espanya. Una diferència de 250 euros per tona. Un marge molt alt que facilita aquest sistema. Una empresa d'Itàlia paga 300 euros per reciclar una tona de la seva brossa. Però aquesta empresa guanya més pagant el transport marítim d'aquesta brossa cap a Espanya i llançar-la a un abocador d'aquí. Comandant a Pedro Garrido ho detalla a migdia de COPE Catalunya.
Allí se paga 300 euros, se paga por tratar una tonelada de residuos a 300 euros. Esos los residuos, bueno, cuando son de un tipo que, digamos, ya no son aprovechables, deberían de gestionarse en el propio país. ¿Pero qué hacen las organizaciones criminales? Pues dicen, si aquí me cuesta 300 euros tratarlo, yo cobro me van a pagar 300 euros, pero en lugar de tratarlo, me lo llevo a España, en donde el coste está entre 40 y 60 euros. El margen de beneficio
es enorme.
Económico es enorme.
Aquests són els guanys per les vendes encarregades, doncs, de la brossa i transportar-la cap a Espanya. Però l'altra gran pregunta és com arriba. Doncs des d'Itàlia via marítima, des de França per carretera. És el transport, curiosament, un dels elements claus que poden delatar amb aquestes bandes, perquè el transport avisa la Guàrdia Civil per iniciar les investigacions.
La variedad de situaciones es muy grande, ¿no? Pero se localiza fundamentalmente al detectar transportes, en la Italia sería transporte por vía marítima, y en el caso francés, pues por vía terrestre, camiones principalmente, en el que se detectan transporte de mercancías de residuos que no deberían de trasladarse en España, pero que con un etiquetaje, con unas etiquetas, como si fuera un residuo que se puede importar a España. Lo que al final se comete es una falsedad documental para justificar que ese cargamento es distinto del que realmente es.
És una de les claus d'aquest negoci, els segells o codis que certifiquen les característiques dels residus i que permeten que la brossa pugui travessar les fronteres sense problema. Aquests codis han d'informar, sigui veritat o no, dels milions de camions que transporten residus per tota Europa. Hi ha insuficients controls que ajuden a les bandes a facilitar aquest transport il·legal.
I seguim parlant d'aquesta qüestió dels abocaments, dels abocadors que hi ha aquí a Catalunya i també a la resta d'Espanya, i que moltes vegades aquests abocadors reben, doncs, basura, podríem dir-ho, d'escombraries, deixalles d'altres punts d'Europa. Qui ens envolta la matèria és el senyor Josep Maria Tos, que és consultor d'Economia Circular i va ser també director de l'Agència Catalana de Residus de l'any 2011 fins l'any 2021. Senyor Tos, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, vostè que coneix molt bé la matèria, per què Espanya i també Catalunya en concret s'ha convertit en un destí, podríem dir, atractiu per a aquest tràfic il·legal de residus des d'altres països europeus?
Primer de tot, el tràfic és legal, perquè si no hi ha tràfic, el tràfic legal ve garantit per la Convenció de Basilea, en el qual permet que residus puguin ser aprofitables en altres països. El que no permet el Tractat de Basilea és que tu portes residus d'un país per abocar directament a un altre. Val? Mm-hmm. I, per tant, això és legal. Agafar residus d'altres instal·lacions i intentar treure'n suc abans d'anar al que s'obri l'abocador. I perquè Catalunya no tant, però Espanya és atractiva, és per un tema purament de preus. És a dir, una referència. A Itàlia, portar una tona a l'abocador de residus municipals o industrials pot costar perfectament 170-180 euros la tona. El vi francès proper, a la zona de Perpinyà, perfectament a 170, també 180. A Catalunya, portar una tona de municipals li costa 100 euros. Industrials, aproximadament 50-60 euros. I fins a profanyes dos anys, Espanya costava 20 euros. Yeah. Per tant, per un tema purament de preus, és atractiu. I això fa molts anys que es fa. És a dir, Catalunya entra moltes tones, hi ha una llarga tradició d'empreses que fan transformació de residus. Yeah. I això, residus francesos, italians, austríacs o alemanys, arriben a processar a Catalunya i a Espanya. Llavors, el teixit industrial és molt ric.
Clar. Llavors, aquestes xarxes que de quan en quan la Guàrdia Civil se posa sobretot doncs, en xampa fent el que jo comentava, tràfic il·legal. Vostè diu que és, diu que és legal, però alguna il·legalitat deu haver en tot això, senyor Tos, no?
Tot això està pendent d'anàlisi judicial.
Ja.
Veurem què acaba sortint. Però realment les empreses, les normals, perquè això fan moltes empreses, és a dir, això és habitual al sector de residus, la importació i l'exportació de residus es fa tot amb canals administratius legals. I a Catalunya la pròpia agència fa inspeccions.
Fan inspeccions, són molt estrictes, i en aquest sentit també hi ha hagut sancions, no?, amb aquestes empreses quan hi ha alguna presumpta irregularitat, no?, m'imagino.
L'agència de residus fa milers d'inspeccions, tant a gestors com a productors de residus. I, evidentment, si no compleixen la normativa, són degudament sancionats.
I com és que són més barats portar residus aquí a Espanya que no pas gestionar-los dins dels mateixos països, com pot ser Itàlia, com pot ser França? Quin és el motiu?
És molt senzill. Aquests països han anat a penalitzar l'abocador perquè les seves indústries o els seus ajuntaments fessin més recollida selectiva, aprofitessin més els residus que generaven empreses i ciutats. A Espanya això s'ha descartat sempre. És a dir, per exemple, una referència, a Catalunya l'impost que penalitzen a l'abocador es va aprovar l'any 2003, fa 22 anys. Clar. En canvi, a Espanya fins al 2023 no va existir un mínim impost. Per tant, anar amb un abocador a Espanya de 15-20 euros fins fa dos anys era habitual. I tot acaba sent un tema de preus.
Clar. També tinc entès per això que la Unió Europea ha endurit una mica la legislació amb aquesta qüestió del trànsit de residus dins de la mateixa Unió, no? Com es contempla això? O no hi ha hagut
canvis? No, evidentment, és a dir, sí, la Unió Europea el que demana és que, molt bé, vostè pot exportar residus d'un país a l'altre, però m'ha de garantir la màxima recuperació d'aquests residus. És a dir, vostè m'aporta una tona de residus francès o italià o austríac, i ve a Catalunya o a Espanya, doncs hem de fer és maximitzar aquest residu que es porta a valoritzar. No em digui que valoritza un 5%, sinó que valoritza un percentatge més elevat.
I quin tipus de residus solen arribar d'aquests països, com per exemple, parlem molt d'Itàlia sobretot, o de França, també que són els països més propers a nosaltres?
Acaben sent normalment rebutjos del que serien ecoparcs, aquests ecoparcs que tenim metropolitans, per exemple, doncs aquestes plantes de triatge de residus municipals, que són encara un subproducte que se'n pot aprofitar una part, per fer combustible per cimenteres, per fer combustible per calderes o fer altres aprofitaments industrials. Són els habituals.
Els habituals. El tema electrodomèstics, pocs n'arriben aquí, m'imagino, no? Els electrodomèstics són castigats per la famosa obsolescència programada, no?
No, perquè al contrari, no, perquè hi ha instal·lacions de tractament i no solen arribar.
Clar, el que es parla ja ara de cara al futur és allargar precisament la vida útil, no, d'aquests aparells, senyor Tost, o què?
La clau és no generar residus, aquest és la millor. Per tant, com dius, allargar la vida útil de tot tipus de producte és la clau.
Fins a arribar al residu zero, això és una utopia. És poc realista, això, el residu zero.
No és fàcil, però sí que ha de ser la fi del final. No? És a dir, allarguem la vida útil de tot tipus d'element, com deies, l'obsolescència programada, que és allò que diuen, fem 10.000 fotocòpies i se mor la fotocopiadora, o 10.000 hores de funcionament de la bombeta i es mora. Això ho hem de
evitar. Tenia un sentit a una època de fomentar el consum, però avui en dia que hem de preservar recursos, hem d'allargar la màxima la vida dels productes, fomentant la reparació, la reutilització, i al final de tot, desmuntar el televisor, el cotxe o el telèfon mòbil i convertir-lo en nous productes.
Clar. Vostè és experta en el que es diu economia circular. Per explicar bé a la ciutadania què és això de l'economia circular, com ho definiria vostè?
És molt senzill. El que hem de fer és allargar la vida dels productes. Per què? Perquè som un món finit, la Terra és finita. Fa 50 anys érem 4.000 milions d'habitants, ara som 8.000 milions d'habitants, hem passat d'aquella Catalunya dels 6 milions als 8 milions, consumim, i la Terra és finita, és limitada. I el que hem de fer capaços de maximitzar i allargar la vida de les matèries que utilitzem el dia a dia. És a dir, no pot ser que els que estem avui aquí, aquest dimecres de febrer del 25, ens cremem els recursos que corresponen a les següents generacions. Per tant, la circularitat busca l'economia natural. A la natura no hi ha residus. Per tant, quan utilitzem un producte, al final de la vida útil l'hem de poder desfer totalment i tornar a recuperar aquelles peces, aquells materials, per fer nous productes. Tancar el cercle, com deies, sense residus.
Clar.
Tot, exacte.
Senyor Tos, ja per acabar, el titular que m'agradaria que sortís, no som l'abocador d'Europa, doncs no.
No. Catalunya sempre ho ha tingut molt clar. Una, perquè som un país petit, tenim pocs abocadors i s'han de preservar. I, per tant, aquí reciclem, reutilitzem. Catalunya mou més de 2 milions de tones entren a l'any. Tenim una indústria de gestors molt potent, molt activa des de fa molts anys, i el que hem de fer és preservar les instal·lacions. Evidentment, passen cap a altres zones, però a Catalunya no hi ha espai perquè entri.
Té un país petit.
Exacte. Són complicats de fer-ne.
Exactament. Josep Maria Tos, consultor d'Economia Circular, va ser director de l'Agència Catalana de Residus del 2011 a 2021. Gràcies per atendre'ns. Bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies. Bona tarda.
I avui ens hem despertat amb un nou ciberatac, uns ciberatacs que estan a l'ordre del dia i que representen una amenaça creixent i significativa per als ciutadans, empreses i també per a governs de pràcticament tot el món. L'última filtració de dades personals podia afectar centenars de persones que fan servir la Thermomix, el popular robot de cuina que uneix diversos electrodomèstics en un de sol i permet preparar una àmplia gamma d'aliments amb molta facilitat. La fuga de dades personals s'ha produït per un atac informàtic a la web de receptes d'aquesta màquina de la Thermomix, segons ha denunciat avui l'Associació de Consumidors Facua. Ha seguit el tema avui el Sergi Tor. Bona tarda de nou, Sergi.
Bona tarda, Carles.
Els experts en ciberatacs t'han explicat com s'ha d'actuar davant d'aquesta possible situació, no?
Sí, doncs ampliant les línies de Wi-Fi que tenim configurades al nostre roster a casa. Un sistema gratuït que ens dona seguretat perquè som extremadament vulnerables que ens robin les nostres dades. L'expert en ciberseguretat Bruno Pérez ha explicat a migdia de Cope Catalunya i Andorra quina és la millor i la més segura solució per prevenir els atacs als nostres dispositius en xarxa.
De tots aquests dispositius que la Thermomix es connecta a internet i també es descarrega receptes, etc, doncs quan tens aquests dispositius a casa, el que has de fer és tenir una wifi només per a aquests dispositius. Tu a casa has de tenir tres wifis, vale? La wifi que comparteixes amb la família, una wifi per convidats i una tercera wifi per tots aquests dispositius que tu connectes, que fan i desfan, envien i vés a saber què envien, a qui l'envien i quan ho envien.
En aquest cas, l'atac ha estat a la pàgina web refitario.es, integrada per usuaris de Thermomix, on comparteixen receptes i gustos. Per què s'ha robat? Doncs perquè hi ha informació valuosa, dades personals d'accés i preferències personals que orienten a posteriorment oferiments de compra-venta. Bruno Pérez ho ha descrit a migdia a COPE. Avui, l'informació personal és or.
Estem a la indústria de l'explotació de les dades. Avui en dia el petroli, l'or, diguéssim, són les dades. I ja existeixen aquests data brokers, sí, que el que et fan és et compren tota aquesta informació que tu robes. Perquè, home, fixa't bé, tu poder casar un correu electrònic amb un número de telèfon, amb un nom i amb una adreça, home, és molt important, val? Per què? Perquè llavors la gent li interessa saber qui ets, on ets i ja està. També aquestes dades del menjar, que sembla de 18, si tenen quatre receptes, home, no, perquè saben si per quanta gent cuines, quines són, si ets més vegetarià o no ho ets.
Déu-n'hi-do. També has pogut parlar, Sergi, aquest matí amb alguna usuària i venedora d'aquest robot, oi?
Sí, sobretot també quan val aquesta informació, que es ven a la internet fosca, a la dark web. Doncs, segons els estudis de Kaspersky i Aldas VPN, el DNI complet, direcció, número de telèfon, e-mail i número de seguretat social, val entre 1 euro i 6. Això sí, els preus ara estan baixant perquè augmenta la facilitat de robar les nostres dades. I com tu deies molt bé, Carles, sí, hem parlat amb una afectada que ha confirmat a migdia de COPE Catalunya l'atac a la pàgina web recitario.es, que és un punt de trobada d'usuaris de la Thermomix per compartir receptes, informar de béns i, per tant, de facilitar una valuosa informació de conductes i dades privades.
Molt bé, gràcies, Sergi. Doncs fem una pausa ja per publicitat i després t'explico com s'ho han fet els Mossos d'Esquadra, sobretot a la província de Girona, perquè hagi baixat d'un 30% els robatoris de bicicletes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La campanya de prevenció i el fet que cada cop la gent és més conscient que l'ha de protegir estan darrere de la caiguda del robatori de bicicletes a la província de Girona. Tot i això, els Mossos alerten que tots els models són susceptibles de treure els lladres, però sobretot s'emporten les bicicletes d'alta gamma. T'ho explica l'Oriol Soler.
Els Mossos d'Esquadra han registrat una davallada del 28,9% respecte al 2023 dels robatoris de bicicletes a les comarques gironines. El 2024 se'n van usurpar 970 en comptes de les 1.112 de l'any anterior. La demarcació amb més incidència es va haver-hi és l'Alt Empordà, amb 234 denúncies, seguida del Gironès i el Pla de l'Estany, amb 230. La gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana, Sara López, explica quines referències de la bicicleta s'han de guardar per si es produeix el seu robatori.
Demanar una factura o un comprovant de compra i després saber exactament el model de bicicleta que tenim, mirar si té número de sèrie, apuntar-nos-el i fer una fotografia, si pot ser. Perquè llavors, si hi hagués algun problema, tu tens tota aquesta informació, tant si malauradament te la sostreuen, o per si tens algun problema poder després reclamar on has comprat.
Els Mossos alerten que els lladres s'emporten majoritàriament les bicicletes d'alta gamma i adverteixen que aquests vehicles no només desapareixen del carrer, sinó també de garatges, trasters i balcons. L'agent Sara López explica com lligar la bicicleta per evitar el robatori.
Per anar bé, l'ideal seria portar dos tipus de cadenat. Un que és en forma de U, que el serveix per lligar el que seria el quadro i la roda principal a algun element fixe de la via, i un altre que seria per lligar els altres elements que podrien sostreure, perquè hem de pensar que no només et poden sostreure la bici, et poden sostreure diferents elements de la teva bicicleta, com seria el seient o una roda. Per tant, també és important poder prevenir aquest tipus de furt de parts de la bicicleta.
Els Mossos destaquen la importància de posar la denúncia, ja que en cas de no fer-ho, no se sap a qui retornar la bicicleta si es recupera.
Aquest dimecres a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant que la pobresa infantil augmenta a Catalunya i és que un de cada tres infants viu en llars vulnerables. Aquesta xifra representa un augment significatiu respecte a anys anteriors i posa de manifest la necessitat urgent d'abordar aquest problema que afecta quasi bé 1.240.000 infants arreu de Catalunya. Són dades de l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, unes xifres que mostren un augment de 2,2 punts percentuals respecte al període anterior. S'ha passat del 32,5% al 34,7%. La pobresa infantil no és només un problema econòmic, sinó també social. Els infants que viuen en llars vulnerables sovint pateixen discriminació i exclusió social, la qual cosa pot generar problemes de salut mental i dificultats en la seva integració. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ho hem analitzat amb l'Ona Lorda, que és membre de Save the Children. Ens ha detectat que a Catalunya la pobresa infantil continua en unes xifres que no són gens acceptables. Una llar formada, per exemple, per dues persones adultes i dos menors d'edat significa disposar de menys de 2.329 euros al mes. Amb la Ona Lorda ha estat la Mar Puerto.
Així és, si la situació no millora, tot el contrari. A més, és especialment preocupant el nivell d'escassetat i la impossibilitat d'atendre necessitats bàsiques pel benestar i la dignitat de la infància, com ara tenir un àpat saludable i equilibrat al dia, poder pagar el lloguer o els subministraments bàsics, o bé tenir una temperatura adequada dins l'habitatge. Ho ha explicat tot plegat l'Ona Lorda de Save the Children.
Un de cada tres nens i nenes es troben en estació de pobresa o exclusió social. I veiem, no, que és una situació estructural que no millora, no? En els últims 10-15 anys les dades s'han mantingut molt estables, però justament el 2024 respecte al 2023 ha augmentat des del 32,5% fins al 35%, és a dir, que no hi ha hagut una millora, sinó un empitjorament.
I això es deu també a diverses raons.
La primera, evidentment, és la situació econòmica actual amb la inflació, que fa que tot el que és el cost associat a la criança augmenti exponencialment. I fa que moltes famílies, doncs, no, hagin de dedicar molts recursos a cobrir les necessitats dels seus fills i filles, cosa que els situa en una situació de vulnerabilitat o pobresa. Però és que també a Espanya, i especialment a Catalunya, no hi ha suficients polítiques enfocades a la infància. No hi ha, per exemple, una prestació universal per a la criança, les prestacions que existeixen actualment no són suficients.
Una situació que encara és pitjor en les llars amb fills i filles menors d'edat que s'enfronten a majors taxes de pobresa. Tenir fills és un factor de pobresa i reiteren que les dones pateixen una major precarietat i pobresa laboral, fet que influeix en les seves taxes de pobresa desproporcionadament elevades.
I arran de totes aquestes xifres que hem parlat de la pobresa infantil, doncs ens ha despertat l'interès per parlar amb una entitat de la ciutat de Barcelona que fa molts i molts anys que treballa en resoldre aquests problemes de pobresa infantil i nois, noies i famílies que estan en certa vulnerabilitat, que és el Casal dels Infants, que té seu i on treballes al Raval de Barcelona, també en d'altres punts de Catalunya. Ens escolta el Pau, que és el cap de sensibilitat del Casal dels Infants. Pau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé quants anys fas tu que treballes aquí al Casal dels Infants. Fa molt, fa poc?
Em farà 8.
8 anys. Soc. El casal, sí. Si no estic mal informat, fa uns 30 anys que funciona. Que
una mica més, ja fa 45 anys.
Déu-n'hi-do, doncs, m'he quedat curt amb la xifra. Escolta una cosa, en tot aquest període de temps, creus que les condicions de vida de la infància, sobretot que rebeu aquí el casal, han millorat, han empitjorat? Les coses s'han fet millor des de les administracions o no s'han fet gaire bé? Com ho veus?
Doncs, aviam, quan vam iniciar nosaltres al barri del Raval fa 45 anys, doncs hi havia unes situacions molt greus i condicions en la infància molt, molt complicades, que han millorat en certa mesura. És a dir, abans hi havia problemes d'escolarització, de que els infants anessin a l'escola, de que els infants, fins i tot aspectes d'higiene, nosaltres quan vam iniciar doncs, els acompanyàvem a l'escola, fins i tot es dutxaven al casal, garantíem l'àpat del migdia perquè el menjador escolar no estava tan estès com ara. Al llarg d'aquests anys les administracions han cobert algunes d'aquestes necessitats, les famílies també han millorat en certa manera certes condicions de vida, però seguim arrossegant una pobresa infantil estructural.
Les xifres que estem parlant avui és que gairebé un 30% dels infants catalans viuen encara sota el llindar de la pobresa. Això vol dir, Pau, que les polítiques socials no acaben de funcionar, no? O què?
Exacte. I aquest llindar només té en compte els ingressos, però l'indicador estandaritzat d'Europa és la taxa de risc de pobresa o exclusió social, que no només té en compte els ingressos, sinó té en compte també la privació material que pateixen els infants i la intensitat del treball de les seves famílies. I aquí ens diuen que un 37% dels infants, sí. 34,7% dels infants està en risc de pobresa o exclusió social, que és més d'un de cada tres, no? Aquesta és la dada més greu. I ens indica això, que no hi ha, tot i que al llarg dels anys s'ha anat invertint, no hi ha prou polítiques de prevenció i atenció de situacions de risc en la infància.
I llavors, segons vosaltres, segons tu, que coneixes molt bé la qüestió, quina hauria de ser la prioritat a l'hora de donar doncs, resposta a aquests problemes que pateixen aquestes criatures i també suposo que les seves famílies, perquè tot és un pack, Pau?
Exacte. D'entrada, cal tenir clar que aquestes xifres de pobresa que vam conèixer la setmana passada en l'enquesta de condicions de vida són una fotografia general, però que la pobresa no es distribueix homogèniament per tot Catalunya, sinó que es concentra en determinats barris. I això ho sabem i ho diem des de fa molts anys, també perquè ho diuen les dades i perquè hi actuem en aquests barris que concentren situacions més difícils per la infància. Per tant, el que cal és tenir una mirada de prioritzar aquesta actuació local allà on es concentra la pobresa. I això cal fer-ho més. I sabem també que funcionen, doncs nosaltres que ens hi dediquem, serveis que previnguin aquestes situacions complicades en la infància i les atenguin en el dia a dia. Els nostres serveis sabem que són un acompanyament bàsic perquè els infants tinguin un referent que conegui la seva situació, que hi treballi, que treballi en xarxa amb els serveis socials, amb les escoles, per atendre totes aquestes situacions difícils i que treballi també amb les famílies, amb un pla de treball amb les famílies per conèixer les seves necessitats i per buscar-hi solucions.
Una actuació, volíem dir, integral, Escolta una cosa, Pau, com deia al començament, el casal s'ha expandit des del Raval, on va néixer fa 40 i pico d'anys, a altres indrets, no? Crec que esteu a la Mina, esteu a Badalona, Santa Coloma, crec que també heu anat fins a les comarques de Girona, Salt concretament. Sí. Escolta una cosa, aquesta expansió del casal, que ja fa temps que... I també fora d'Espanya esteu. Aquesta expansió és un mal símptoma en el sentit de que dius, escolta, aquesta mancança que hi ha per atendre les criatures, ho han de fer entitats com el casal, que s'han de multiplicar quan esforços.
Sí, nosaltres ja fa prop de 10 anys que som en aquests altres barris, diguéssim, fora del Raval.
Sí.
I d'entrada, evidentment, és el símptoma de que en aquests territoris també hi ha exclusió, no? I és el que et deia fa una estona, no? Que la pobresa es concentra en determinats barris, però és positiu que hi siguem al casal. És positiu que les entitats puguem fer aquesta feina dia a dia a peu de carrer de prevenció i d'atenció. Sí que és veritat que les administracions han de fer més i han d'arribar més lluny. És a dir, nosaltres tenim llista d'espera. Tenim llista d'espera a tots els barris on actuem. Cal que la mirada sigui més preventiva, que no només atenguem els casos de més risc, sinó aquells que amb un acompanyament podríem evitar que caiguin en situacions més complicades, també arribar-hi. Aquí és on cal anar més enllà. Cal anar més enllà també amb altres polítiques, més enllà de l'acompanyament socioeducatiu, com és, per exemple, la garantia d'ingressos. Tenim un sistema de prestacions socials que no és efectiu en el combat de la pobresa infantil. On menys impacte tenen les prestacions i les pensions a l'hora de reduir la pobresa és en la infància. són menys efectives i, per tant, cal donar-hi una volta. Cal apostar per un model de prestació universal per la infància, que ja existeix en molts altres països d'Europa, i que aquí encara no hi hem apostat.
Ja per acabar, el voluntariat sempre ha estat un puntal del casal dels infants. Encara ho continua sent? Hi ha dificultats per trobar voluntaris i voluntàries?
Sí, sempre ens cal l'empenta del voluntariat i l'implicació del voluntariat, perquè vam néixer així, perquè vam néixer al barri del Raval, doncs, amb gent que voluntàriament va decidir apostar per lluitar contra les desigualtats. Ara, evidentment, tenim un equip professional al darrere de tota la nostra feina, però involucrar la gent, els voluntaris, vol dir també que siguin més conscients de la realitat que els envolta i que s'impliquin en fer front a les desigualtats.
En fi, un mix perfecte, no? Les administracions i també el voluntariat per tirar endavant, doncs, projectes com el del Casal dels Infants, 40 i pico d'anys ja donant servei a la gent que ho necessita. Hem parlat amb el Pau, que és el cap de sensibilització del Casal dels Infants. Pau, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca que feu i fins una altra ocasió, eh?
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ja tenim aquí el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com cada dia fem un abans dels Esports Cope, que arribaran, doncs, aquí no res, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Avui, protagonisme, almenys inicialment, amb el Real Madrid per dos fronts, no? Explica'ns.
Sí, començarem avui escoltant a Munuera Montero, l'àrbitre famós de l'Osasuna Real Madrid, que està a les últimes hores a l'ull de l'huracà. Va estar ahir a la nit gran testimoni al partidazo de Cope i escoltarem les seves reflexions. Va ser l'àrbitre que va expulsar a Bellingham. Avui hem conegut que el futbolista del Real Madrid estarà dos partits sense jugar per aquesta expulsió que va veure a Pamplona. I també parlarem de la Champions, d'aquest gran partit avui al Santiago Bernabéu. A partir de les 9 de la nit, aquest Real Madrid-Manchester City. El Real Madrid ho té molt bé, però ha de rematar l'eliminatòria. Porta un 2-3 d'avantatge del partit d'anada. També avui tenim PSG-Brest, amb 0-3 pel PSG de l'anada. Borussia Dortmund-Sporting de Portugal, amb 0-3 pels alemanys. I PSV-Juve. Aquesta eliminatòria està més igualada, 2-1 a favor de la Juve del partit d'anada. Ja estan classificats pels vuitens de final el Benfica, possible rival del Barça, el Bruges, el Bayern de Munic i també el Feyenoord. A l'Espanyol hi ha hagut expedient extraordinari per part del comitè de competició per els insults racistes que va patir Marouan, el futbolista de l'Atlètic Club, en el partit de l'altre dia de Cornellà al Prat. El Girona ha parlat Estuani a 4 dies de visitar el Santiago Bernabéu, que hi ha a Real Madrid-Girona aquest cap de setmana. En futbol sala, la d'ahir va ser una bona jornada, una bona tarda nit pels dos equips catalans. El Barça va guanyar a la pista del líder Inter Movistar per 3-4 i el Santa Coloma va guanyar 3-2 al Cartagena, que és l'actual campió de Lliga. Avui també pendents d'un partit important d'hoquei patins, partit de Champions, Barça-Reus. El Barça està contra les cordes, o guanya avui o queda fora de la competició.
Molt bé, tot això i més esport, com cada dia 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra. D'aquí Reus segons arribarà Pilar García Muñiz amb la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, adeu-siau.